però és que avui venen molt carregats. Revolució al futbol europeu. Els clubs més destacats de les lligues anglesa, espanyola i italiana, entre els que hi ha el Barça, han anunciat la creació d'una nova competició, la Superliga. Competició privada, que començarà el mes d'agost i que dinamitarà l'actual Lliga de Campions, la Champions. Josep Atona, Isa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Feia temps que se'n parlava, però ara s'ha fet l'anunci oficial. Qui jugarà aquesta Superliga?
Els 12 clubs fundadors, 6 de la Premier, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Arsenal i Chelsea. 3 de la Lliga Espanyola, Real Madrid, Barça i Atlètic de Madrid. I 3 de la Sèrie A italiana, Juve, Inter i Milan. Es deixen 3 vacants per equips que encara no s'hi han afegit, com podrien ser el Bayern o el PSG. I els altres 5 clubs serien clubs que s'ho hagin merescut per la seva trajectòria. Seria una lliga tancada amb 15 clubs, sempre els mateixos, i 5 més que podrien anar canviant. Els partits es jugarien entre setmana en lloc de la Champions i es mantindrien les lligues estatals pel cap de setmana. Jaume Roures, president de MediaPro i especialista en futbol i mitjans, ha dit a TV3 que això surt ara per pressionar la UEFA.
Bé, el que passa que això surt aquest cap de setmana, sí, perquè avui la UEFA tenia una reunió amb les lligues i anaven a aprovar un nou model de Champions. La Champions que coneixem, una mica més ampliada, amb més jornades i amb més partits dels grans equips. Llavors, front a això, sobretot el Florentino, que és el pare i la mare de la Superliga aquesta, doncs, diguem-ne, és el que va provocar el pronunciament de que s'anava a constituir.
Els clubs impulsors defensen que s'obtindran més beneficis econòmics. Parlen d'un fix de 3.500 milions d'euros per començar i ingressos generats de 10.000 milions que podran repercutir en tot el futbol en general. Els organismes internacionals del futbol hi estan en contra. Consideren que les competicions ja no regiran per mèrits esportius i sortiran perjudicats els clubs petits. Amenacen a expulsar els clubs fundadors i fins i tot els jugadors que hi participin, que quedarien exclosos també de les seves seleccions.
Doncs aquest projecte revoluciona l'actual esquema del futbol europeu i, per tant, les reaccions no s'han fet esperar. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
El tema, a més, no dona opció a mitges tintes. Els implicats o hi estan clarament a favor o totalment en contra.
Els clubs fundadors ho defensen a capa i espasa. Argumenten que jugaran cada setmana contra un club de gran nivell, que l'espectacle serà molt millor i, com ha dit el Barça en el seu comunicat, proporcionarà un creixement econòmic significatiu. Joan Laporta ha ratificat en un acord que Josep Maria Bartomeu va anunciar el 27 d'octubre, unes hores abans de plegar com a president del club.
Avui, per això, puc anunciar una notícia que canviarà de manera extraordinària les perspectives d'ingressos del club per als propers anys. La Junta Directiva, ahir, vàrem aprovar l'acceptació dels requeriments per a participar a una futura Superliga Europea de Clubs de Futbol. Un projecte impulsat pels grans clubs de futbol d'Europa.
Entre els clubs que hi donen suport també hi ha la Juventus. El seu president, Andrea Agnelli, ha dimitit com a president de l'Associació Europea de Clubs, que és contrària a la Superliga. Al bàndol contrari trobem d'entrada la UEFA, que avui celebra un comitè executiu que pot aprovar precisament la renovació de la Lliga de Campions i que ja ha amenaçat els clubs implicats en la nova competició d'excloure'ls de totes les competicions oficials i d'impedir que els seus jugadors disputin competicions com ara el Mundial o l'Eurocopa. Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional, s'ha alineat clarament al costat de la UEFA.
La Superliga, tengamos o no tengamos pandemia, es un proyecto que, aparte de destruir el fútbol en general y sobre todo las ligas domésticas, se destruirían también esos mismos clubes, porque es un proyecto que tendría un éxito moderado a medio plazo, pero a largo plazo sería un desastre.
La FIFA també ha desaprovat la nova competició i un dels que més l'ha atacat ha estat l'excapità del Manchester United, Gary Neville, que ha dit textualment: és una absoluta desgràcia, estic fastiguejat, 100 anys d'un club creat pels treballadors i ara el United i altres clubs només es mouen per diners. Jo els trauria tots els punts que tenen a la Premier.
Vaja, doncs Gary Neville, que és realment contundent. En tot cas, el terrabastall és tan gran que depassa el que és el món esportiu. De fet, hi ha hagut reaccions de tot arreu. Per exemple, també rebutja aquest projecte de Superliga Brussel·les, amb l'argument que és contrari a un model europeu de l'esport basat en la diversitat i en la inclusió. Corresponsal a Brussel·les, Jordi Baró, bona tarda.
Bona tarda.
En el terreny legal, la Comissió Europea anima les lligues i els equips a resoldre les diferències en procediments d'arbitratge o davant dels tribunals.
Rebuig de Brussel·les a la Superliga. La Comissió Europea creu que l'esport europeu no es pot reservar als clubs més rics i amb més poder i aposta per un model basat en la diversitat, la inclusió i sense regles discriminatòries. Eric Mamers, el portaveu.
Som bastant enèrgics en comentar que els esports i la competició s'haurien d'organitzar d'una manera oberta pels participants dels clubs que participen, que hi hauria d'haver solidaritat des de dalt fins a baix perquè tothom tingui la possibilitat de participar.
Més enllà d'aquesta oposició més política, el projecte de Superliga sobre les possibles conseqüències legals, Brussel·les recomana d'entrada que les disputes es resolguin per via de procediments d'arbitratge o per part dels tribunals dels països membres.
Doncs veurem en què queda tot plegat. De moment, i aquest anunci, asseguren que van de debò, que no és un farol i que pensen posar-la en marxa el més aviat possible. Són els 12 clubs que han anunciat aquesta creació. I aquí creu que això es tracta d'un farol per negociar amb la UEFA i treure més diners de la Champions. Veurem què és el que passa, què queda d'una cosa o de l'altra, si realment és una revolució o si queda al final en un farol de negociació. En els pròxims dies anirem tenint més informació. A tot això, la Lliga Espanyola de Futbol s'ha continuat disputant i al Barça els resultats li han anat bé. I és que l'equip blaugrana no només ha guanyat aquest cap de setmana la Copa del Rei, sinó que, sense jugar a la Lliga, ha tornat a posicionar-se com a clar candidat al títol. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'empat ahir del Madrid, a la nit, al camp del Getafe, torna a fer que el Barça depengui d'ell mateix per guanyar la Lliga.
L'empat ahir del Madrid contra el Getafe, la victòria de l'Atlètic de Madrid contra l'Eibar, han deixat la Lliga més oberta que mai. 8 jornades pel final i 3 equips en 5 punts, fins i tot amb el Sevilla traient la cua pel darrere. El Barça, a tot això, amb un partit menys i depenent d'ell mateix per guanyar el campionat de Lliga. El Madrid, físicament, al límit. L'Atlètic de Madrid recupera sensacions a costa del cué, però està sent poc fiable en els últims partits. I el Barça ve de fer, segurament, el millor partit de la temporada, la final de Copa contra l'Atlètic de Bilbao. Una Copa que deixa molt bones sensacions. I això, si ens fixem en el que va dir Marc-André Ter Stegen, per exemple, en la prèvia d'aquesta final, que el resultat a la Copa tindria una incidència directa amb el que passés a la Lliga, doncs és un molt bon senyal. I, a més, Jorge Messi, el pare i representant de Leo Messi, ja és a Barcelona. Des de l'entorn del futbolista ens diuen que es tracta d'un viatge privat, que no hi ha cap reunió prevista amb el president Joan Laporta i que de moment no se'ls ha traslladat cap oferta, però és especialment significatiu que en un context com l'actual, amb el futur del 10 damunt la taula, Jorge Messi fos ahir veient el filial del Barça a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Lliga de Primera Divisió, que ha tornat a obrir-se pel Barça, que torna a dependre d'ell mateix. Però és que avui, a més, hi ha futbol, perquè a partir de les 9 juga l'Espanyol. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
I, a més, un partit que no és gens menor. Avui, l'Espanyol visita l'Almeria, primer contra tercer de la Lliga de Segona Divisió. Una victòria blanquiblava el situaria ja a les portes del retorn matemàtic a primera.
Durant la setmana passada, diversos jugadors de l'Espanyol ja van qualificar el partit d'aquest vespre com el més important fins ara de la temporada. I és que els blanquiblaus saben que si guanyen o empaten Almeria, tindran com a mínim un peu i mig a primera, a falta de només 7 jornades per acabar el campionat. Per l'Almeria, però, pot ser aquesta la darrera oportunitat per seguir aspirant a l'ascens directe. És per això que Vicente Moreno avisa i recorda que, tot i que el rival ha punxat darrerament, és dels millors equips de la categoria.
És un equip, l'Almeria, que independentment de lo que ha fet en els partits anteriors, tinc clar que va competir i bé el dilluns, que no es va posar les coses molt complicades i que tot lo anterior val per a poc. Classificació, resultat de la setmana anterior, i a més no tinc dubte que no es tindran ganes perquè, bueno, pues, com sempre guanyarà l'Espanyol és una medicina bona, no? Espere un equip que va apretar.
Un Vicente Moreno que recupera pel partit d'avui diversos jugadors. Òscar Gil ja recuperat de la lesió a l'espatlla. Melendo i Lluís que han superat la Covid-19. I el capità David López que no va poder acabar el darrer partit de Lliga per unes molèsties musculars. Només el porter Oyer queda fora per lesió per un partit que pot ser transcendent.
Evidentment és un partit molt important per a nosaltres. L'afrontem com venim afrontant els partits anteriors, com veraderes finals. Fer veure a jugadors que el partit té molta importància, que a més és maco de poder jugar-lo. És il·lusionant poder jugar, arribar a aquestes altures de la competició, poder jugar un partit d'aquestes característiques contra un gran rival, contra un rival de molta entitat i de molt de nivell.
Si els blanquiblaus guanyen avui, a més de treure-li 13 punts a l'Almeria, obririen un forat també de 5 punts amb el Mallorca, que és segon, i sumarien el 13è partit sense perdre i la 6a victòria consecutiva. Moltes coses en joc, doncs, aquesta nit a Almeria.
Deixem el futbol i parlem de motos, perquè Marc Márquez ha fet ja gran part del camí de tornada a ser novament un dels pilots que lluitin per tot. En la seva primera cursa de MotoGP, després de 265 dies, va acabar setè a Portugal. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La recuperació, però, encara no s'ha acabat.
Ell mateix, al Tot Gira, ens va explicar que els metges li han prohibit entrenar en moto quan sigui a casa i la forma l'haurà de guanyar a les curses. Uns metges que li van demanar si és que calia córrer tant als circuits. Ves per on. Difícil que amb aquesta operativa el tro de Cervera pugui estar preparat per disputar victòries relativament aviat i, en conseqüència, reconeix que el Mundial no és l'objectiu el 2021.
És la meva pretemporada. No és l'objectiu lluitar pel Mundial aquest any, sinó que és l'objectiu és retornar a un nivell òptim.
Márquez va notar a la cursa el gran nivell del grup i va ser capaç d'acabar-la per sumar els primers 9 punts. Des del podi, el guanyador i nou líder Fabio Quartararo, en declaracions a Catalunya Ràdio, li desitja que recuperi aviat la forma.
25 vueltas en este circuito, que para mí es el más físico de todos, pues para mí es un gran resultado. Por supuesto, bueno, no sé si está contento, pero yo creo que después de tantos meses sin moto, pues para mí es un gran resultado, sabiendo que todo está muy apretado, que no llegue muy rápido, pero no, contento por él y con ganas de luchar otra vez con este crack.
Márquez ha fet més coses aquest cap de setmana, com per exemple empipar l'actual campió Joan Mir en un entrenament. Va treure el temps de la repesca seguint-lo. Des del podi, Mir no es mostra gaire efusiu amb la posició del cerverí.
Bien, ha estat allà davant, ha lluitat per estar per allà davant amb el segon grup i ha fet una carrera bastant notable. Bien.
Marc Márquez va agafar un avió ahir vespre de tornada. Li espera una setmana de descans amb algun compromís amb patrocinadors. MotoGP ja l'ha recuperat. A Jerez, el dia 30, tornarem a tenir pilots en pista.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Anem ara a les pistes del tennis Barcelona, l'escenari habitual del torneig Godó de tennis. Sergi, Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
La pandèmia va impedir que l'any passat es fes aquest torneig, però aquesta vegada sí que es disputa, tot i que és veritat que amb molts condicionants, com per exemple presència molt reduïda de públic.
Exactament, mira, de fet només es donen 1.000 entrades cada dia entre socis, premsa, convidats, públic i sponsors. És una afició, és un nombre d'aficionats molt, molt reduït. De fet, les restriccions es poden notar a qualsevol racó de les instal·lacions del tennis Barcelona, menys infraestructura, més limitacions, condicions especials, vaja. De fet, la pista central és molt més petita que no pas de costum, i caben 4.000 localitats, no hi ha village, per tant, és una edició molt marcada i molt condicionada per la pandèmia.
Doncs això pel que fa a les restriccions, pel que fa als jugadors més destacats, una vegada més, Rafa Nadal i també Stefanos Tsitsipas, que hi va guanyar l'Open de Monte Carlo.
Sí, debutaran tots dos dimecres, eh? Nadal ja és aquí des de diumenge, es va entrenar ahir, s'ha tornat a entrenar avui. Demà parlarà, el sentirem en sala de premsa a les 3 del migdia, i debutarà dimecres contra dos jugadors, o contra un dels dos jugadors que surten de la prèvia, Ivashka o Grigspur. Buscarà el seu 12è títol aquí, el trofeu Comte de Godó. L'últim el va guanyar el 2018. Recordem que Nadal va caure als quarts de final divendres a Monte Carlo, i també és una expectativa a veure, una incògnita a veure com arriba també físicament el manacorí. L'altre gran favorit, es trobarien en una hipotètica final, és el grec Tsitsipas, que es va endur ahir al torneig del Masters 1000 de Monte Carlo.
Molt bé, doncs estarem durant aquesta setmana pendents dels resultats aquí al Tenis Barcelona. Sergi, gràcies, bona tarda.
Fins demà.
Més coses. Aquest cap de setmana passat, el Barça ha aconseguit un parell de títols. La Copa del Rei de Futbol és el més important, però també va guanyar la Lliga d'Hoquei Gel. I avui tot apunta que sumarà un nou títol. En aquest cas, Jordi, la Lliga Sobal d'Handbol.
A l'equip blaugrana només li falta un punt per proclamar-se campió matemàtic d'una competició on ha guanyat els 27 partits que ha disputat fins ara. Res no fa pensar que avui no sumi la victòria número 28 davant el Puente Genil, tot i les baixes de jugadors com Sindrich, Gómez, Ariño o Mortensen. Per això Xavi Pascual, entrenador, es mostra satisfet amb tots els components de l'equip.
Bueno, una sensació molt bona per molts motius. Primer perquè tenim ja a tocar el títol de Lliga. Ja si guanyem dilluns, doncs podem aconseguir-lo. Molt content amb el compromís de l'equip i molt, molt, molt content amb els nanos de baix amb els entrenadors que porten treballant molt de temps, que tenen que veure reflexat a la seva feina en aquí, no?
Aquesta serà l'onzena lliga consecutiva per al Barça i la número 28 de la seva història. El partit començarà a 8:15. Es juga al Palau Blaugrana amb aforament limitat i el podreu seguir per Esport 3.
Falten 6 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Un parell de coses més abans de la publicitat. El Tottenham, de la Lliga Anglesa, ha anunciat aquest migdia la destitució de José Mourinho com a entrenador de l'equip. Un equip que ocupa ara la setena posició a la Premier a 5 punts de les places que donen accés a jugar a la Lliga de Campions, tot i que el desembre era el líder de la competició. El tècnic portuguès va arribar fa 17 mesos en substitució de Mauricio Pochettino. El Tottenham ha de disputar el pròxim cap de setmana la final de la Copa de la Lliga contra el Manchester City de Pep Guardiola. Mourinho tenia contracte fins al mes de juny de l'any 2023, però igualment ha acabat acomiadat. I avui és un dia especial pels companys del Tot Costa. Avui el Jordi Costa i la Sònia Gelmà presentaran l'edició 1000 d'aquest programa esportiu que podreu sentir com cada dia de dilluns a divendres a partir de les 7 i fins a les 9. Programa especial amb continguts per tal de celebrar aquests 1000 programes del Tot Costa. Felicitats al Jordi, a la Sònia i a tot l'equip d'Esports de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.